Tota la informació esportiva a temps de descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Què tal? Molt bona tarda, salutacions cordials. Temps d'informació esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel és el temps de descompte habitual dels dilluns. Avui és dilluns 3 de desembre de 2012. I parlem en línies generals d'una jornada rodona en matèria de resultats futbolístics. La Unió Esportiva Sitges, que va resoldre, com es diu en aquests casos, per la via ràpida el partit davant el Fàtima el passat dissabte a Iguadols. Un 4-0 que, combinat amb la resta de marcadors, el col·loca, atenció, segon en solitari. Per tant, en zona de promoció d'ascens. I una molt bona victòria també del Sobrense ahir a l'Alumnes Obrers de Vilanova. Malgrat el gol matiner d'Alejandro Morillas, que arribava tot just al minut 2 de partit, el Sobrense es va saber sobreposar i va capgirar un marcador que al final li fou favorable per 1-3 amb gols d'Àlex Pérez i doblet de Jonathan Portillo, que va sortir a la segona meitat. Per cert, el d'ahir va ser ja d'una manera definitiva, diem-ho així, el darrer partit de Blas Segarra amb el Sobrense. El davanter fitxarà pel Club de Futbol Vilanova, suposem que en les properes hores ja es concretarà i, per tant, ja no jugarà aquest dijous dia 6 al camp del Montserrat Igualada. Recordem que el Sobrense té pendent aquest partit al camp del conjunt igualadí, partit que jugarà, repeteixo, dijous dia 6 a partir de les 4 de la tarda. Ha estat, com dèiem, en línies generals, una bona jornada futbolística, tret potser de la primera derrota que ha patit el juvenil A de la Blanca Subur. Va perdre ahir al migdia en 2-1 al camp del Mercantil. Malgrat tot, no passa res. És, com dèiem, tot just la primera desfeta de tot el campionat i el conjunt de David Porres que, malgrat tot, també manté el liderat al grup 1 de la preferent juvenil. En bàsquet, el Club Bàsquet de Sitges es va treure l'espina de la derrota a la pista de la Palma, la primera de la temporada, i dissabte va tornar a guanyar, i va tornar a guanyar d'una manera contundent, 90-69 al Club Bàsquet Sant Just. I en hoquei patins, golejada del Club Patí Sitges, que no va tenir pietat, ni gens ni mica, del Cué Piera, 14-0. En un partit també amb presència destacada de jugadors de la juvenil. Comencem. Per tant, de començar a repassar ja amb els marcadors que ens ha deixat aquest cap de setmana. Recordin que el proper no hi haurà jornada esportiva. Aprofitant el pont de la Puríssima, la competició esportiva es pren un petit respir. Abans no tornem a aturar-nos per les vacances de Nadal. En qualsevol cas, comencem a repassar, com dèiem, aquests marcadors del cap de setmana. Ho dèiem ara fa uns moments, el juvenil A de la Blanca Subur va patir la primera derrota de la temporada ahir al migdia en el camp del Mercantil B. Va perdre l'equip de David Porres per un ajustat 2-1, resultat que al cap i a la fi tampoc li impedeix mantenir el liderat de la classificació. Ens ho comenta tot plegat l'Albert Lluís. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, primera derrota del juvenil A. Partit bueno, així d'entrada que...
Hi ha molta que parlar aquí.
Sí?
Ja ens estaven esperant.
Home.
La presentació dels equips del Mercantil, molts directius de la Federació Catalana al camp, els àrbits es van acollonir. I així ha arribat una derrota que no mereixíem, ja que hem jugat bé i hem marcat primer. Quan vam marcar primer ja es va espantar tot Déu. El camp estava abarrotat de gent. Era la presentació dels equips. Mira, bé, són coses que passen o han de passar.
En qualsevol cas, una derrota que tard o d'hora havia d'arribar. És evident. I no oblidem que el Mercantil bé, està també molt ben classificat i és un dels aspirants també, conjuntament amb la Blanca, diem-ho així, pel títol.
Però no es van guanyar per joc, es van guanyar per pebrots.
Sí, sí, això també val a vegades. Això també
sí,
val.
Clar. El que val és el que diuen els àrbits. I fora l'Ius.
I... 2-1, com dèiem, va perdre el juvenil A. Pel que fa a la resta de marcadors, Albert?
Bueno, pues Casubur 0, Sant Ildefons 1. El porter visitant, amb quatre magnífiques parades, ha guanyat ell sol el partit. A falta de 5 minuts, els visitants, en una de les comptades ocasions que han arribat a porta, han tingut la sort de marcar. No mereixia la Blanca tampoc. Cadeta, Escola de Futbol Gavà 1, Blanca Sur 1. Bon empat a un difícil camp. Bon partit de la Blanca i empat sense sort per la victòria. Cadet B, Blanca Sur 6, Sant Mauro 2. Gran partit del B amb 6 bonics gols. Infantil A, Blanca Sur 4, Basio Lèrdola 0. Bon partit de l'A, que s'ha deixat la pell al camp per guanyar davant d'un gran equip. Infantil B, Basio Vilanova 0, Blanca Sur 3. Bon resultat a Vilanova, han estat molt encertats. Infantil C, Vilanova 3, Blanca Sur 0. Ens han tapat tots els forats i no han pogut fer el nostre joc. No s'ha jugat bé tampoc. A la Vina, Esparreguera 3, Blanca Sur 3. La Blanca es va avançar 3 vegades al marcador, però al final l'empat ja és bastant bo. A la 20 B, Blanca Sur 2, Sant Mauro 3. Un partit molt igualat, a la visitant ha tingut a la força la seva millor arma. A la 20 C, Blanca Sur 4, Poble de Claramunt 6. Partit molt igualat, amb masses fallos per part de la Blanca. A la 20 D, va ser una de les 5, Blanca Sur 1. Ens han col·legiat un equip molt fort. A la 20 E, va ser Vilanova 5, Blanca Sur 5. Bon empat a un camp molt difícil. Benjamina, Blanca Sur 3, Cornellà 1. Gran partit dels nanos davant un dels cocos. Benjamín B, Mascatarro 4, Blanca Sur 0. Tot un A ens ha guanyat en tot. Benjamín C, Vilanova 0, Blanca Sur 9. Aquest equip juga amb els ulls tancats. Benjamín D, Blanca Sur 2, Igualada 5. No va poder la Blanca amb el bon joc igualadí. Per últim, amb el 49 campionat local, amb promeses, Hotel Palau 2, Construcciones Chechu 6, Blau Sitges 11, Interarmaris 3, Pastisseria Serrarol 5, Remax 3 i Òptica Holandesa 3, Can Gregori 2. Per últim, amb Pitufos, Hotel Estela 2, Restaurant Triana 4, Begudes Adell 5, Càmping Sitges 6. Tot és de lo que hay.
Doncs, Albert, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos aquest repàs de resultats dels equips de la Blanca. Que vagi molt bé. Bona setmana. Adéu-siau.
Bueno, la setmana que ve festa, no?
Ui, tant. Descansem, descansem una miqueta. Gràcies. Adéu-siau.
Bona tarda.
Sí, com es deia l'Albert Lluís, i ho dèiem també ara nosaltres fa uns instants, no hi haurà competició esportiva aquest proper cap de setmana. És el pont de la Puríssima i les diferents competicions esportives, com els dèiem, es prenen un petit respir. Ha estat aquest darrer un cap de setmana també molt bo en matèria de futbol femení. Els dos equips del Sobrense que jugaven, que tenien jornada, el sènior de primera divisió i l'infantil cadet, han resolt els seus respectius compromisos. El primer equip que va guanyar 0-2 al camp del Riudoms, per tant, el sènior que es recupera i dona un petit salt a la classificació, i també un molt bon resultat de l'infantil cadet, que també jugava fora de casa, ho feia al camp del Sant Pere Nord, i va obtenir els 3 punts gràcies a la victòria final per 1-4. I encara un marcador també prou destacat del cap de setmana esportiu. Parlem de rugbi, parlem de la primera divisió nacional espanyola i parlem de la victòria que va aconseguir el Rugbi Club Sitges 33 a la Sant Boiana B. Era un partit importantíssim, més del que inicialment podien creure alguns, perquè amb aquesta àmplia victòria davant la Sant Boiana li dona marge al Rugbi Club Sitges per seguir aspirant a la salvació. i disposats ja d'aquí uns momentets a repassar tot el gruix de la jornada número 13 amb el grup 12 de la tercera catalana. Una jornada, així en línies generals, com dèiem, de molt bons resultats, tant pel que fa a la Unió Esportiva Sitges, que es va desfer del Fàtima per 4-0, i també una gran victòria la que va aconseguir ahir a la tarda amb el Sobrense en desfer-se del base Vilanova per 1-3 a l'Alumnes Obrers de Vilanova. Una jornada, en definitiva, que deixa els Sitges, de moment, amb la combinació de la resta de marcadors, segon en solitari a la classificació. Resultats: a Sant Mauro 5, Montserrat Igualada 1, Sitges 4, Fàtima 0, Penya Jove 3, Fundació Atleti Vilafranca 3, Riudevilles 1, Òdena 3, Sanoia 5, Sant Cugat Sesgarrigues 1, Capellades 2, Ribes 5, Sant Sadurní Atlètic 4, Les Roquetes 0, Base Vilanova 1, Sobrense 3 i La Granada 0, Hortonenc 1. El Sant Maura continua una setmana més liderant la classificació. 35 punts té el conjunt igualadí. El Sitges, que puja fins a la segona posició. 26 punts suma fins ara amb el conjunt de Manel Rodríguez. En tercera posició trobem a l'Òdena. Atenció a l'Òdena, que no sabem si té allò al cartell, l'etiqueta d'equip tapat, però de moment està fent també un bon inici de campionat. Quarta posició per la Fundació Atleti Vilafranca, també amb 25 punts. 24 punts per Base Vilanova i Les Roquetes. 22 punts per Sant Cugat, que s'ha anat desinflant en aquestes últimes jornades. 22 punts també pel Sobrense, que és vuitè, però recordem que el Sobrense té encara el partit pendent d'aquest dijous al camp del Montserrat Igualada. De guanyar-lo es col·locaria amb 25 punts, també a la zona noble de la classificació. 20 punts per la Penya Jove, 18 pel Riudevilles, 13 per Sant Sadurní Atlètic. El Ribes, que ha pujat també uns quants llocs a la classificació, és 12 amb 11, 11 per Montserrat Igualada, 10 punts per Anoia, i els tres darrers classificats són el Capellades amb 10 punts, l'Hortonenc amb 9 i el Fàtima és 9, QE amb 7. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Quina jornada, eh?
Sí.
A part del fred que feia sobretot dissabte a la tarda al municipal d'Aigua Dolça, i a Vilanova en feia, però probablement
menys.
Eh? Sí. Va ser més benèvol, eh?
Sí, menys.
Però una bona jornada, en definitiva, tant pel Sitges com pel Sobrense.
Sí, 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 molt bona, molt bona. El Sitges va fer el que tenia que fer, la seva feina.
I va resoldre per la via ràpida, eh? Mitja hora de joc, ja guanyava per 3-0.
Sí. Sí, sí, va ser un partit plàcid, davant d'un equip que no és tan dolent, però que va donar la cara, el que passa que el Sitges va ser molt superior. I fins i tot, si arriba a estar més fi el Sitges, le fa 7.
Sí, parlem d'un 4-0, però tranquil·lament avui podríem estar comentant un 7-8-0, sí, sense problemes, sobretot perquè la segona part l'equip va tenir 2-3 ocasions clares, d'aquelles que normalment esdevenen gol, però en definitiva aquest 4-0 converteix el Sitges en segon classificat en solitari.
Sí, 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 segon classificat.
Falta molt, però
però això és bona
senyal. Ja ens agrada veure el Sitges segon. Clar,
és bona senyal, és bona senyal. És bona senyal, primer, perquè la Lliga està molt competitiva, sobretot per un joc de promoció, perquè jo penso que ja el Sant Mauro ja fa dies que menja part.
El Sant Mauro surt a golejada per partit, també.
Menja part, si no passa res de l'altre món i tots cobren quan tenen que cobrar, el Sant Mauro serà el campió. Si no n'hi ha líquid, potser canviarà la cosa, però si no, el Sant Mauro serà el campió. I el joc per la promoció està molt ajustat i molt igualat.
Molt. El Sitges, 26 punts. L'Òdena, 25. Compte amb l'Òdena, que no n'hem parlat massa, però que de moment s'ha posicionat en tercera posició. La Fundació Atlètic Vilafranca, el base Vilanova, evidentment, també s'hi ha de comptar. Les Roquetes, que ha baixat una miqueta, perquè ahir no deixa de sorprendre el 4-0 que encaixa al camp del Sant Sadurní Atlètic, bàsicament per la trajectòria que portava el conjunt de Sergi Izquierdo.
O ha baixat les Roquetes o ha millorat molt el Sant Sadurní Atlètic, que jo ja el vaig veure a Ribes, i tot i que el Ribes va gaudir de 8 o 9 ocasions per golejar el Sant Sadurní, al final Sant Sadurní va arribar un cop i li va fer el gol i se va portar els 3 punts.
Que ha millorat, Toni, és evident. El Sant Sadurní Atlètic s'ha col·locat ja 11è. suma 13 punts.
Sí, per això.
Per tant,
per això.
A poc a poc ha anat traient el caparró.
El nou tècnic l'ha portat pel millor camí. Mm-hmm. És un equip que abans pressionava molt a dalt i això li feia molt de mal perquè jugava amb una defensa molt adelantada i ara doncs, sembla que està millor posicionat i, clar, comença a rullar.
El Ribas també respira una miqueta, Toni.
Sí,
va guanyar
sí.
2-5 al camp d'un Capellades que a poc s'ha anat enfonsant.
Però compta, perdia 2-0, el Ribas.
Mare de Déu.
Perdia 2-0 i va capgirar un marcador de 2-0 i va aconseguir guanyar 2-5. El rival, jo penso que va fer un partit sensacional i va aconseguir 3 punts que li dona la segona victòria al respir, la primera victòria que en contrari, i això de cara al rival li pot anar molt bé de cara a la motivació dels jugadors.
Deies que el Capellades guanyava 2-0 al Ribas, però és que la penya jove també va guanyar, o anava guanyant 3-0 a la 3-0. Fundació Leti Vilafranca, i al final el conjunt de Parc Lletjarà va sumar un punt.
Sí, la Fundació no se li pot donar espai, sí, la Fundació no està mort fins que acaba el partit. Ja la primera, res, portava mitja hora de joc i perdia la Fundació 3-0. Tot això, abans d'anar al descamp, va marcar el gol que lo va entrar dintre el partit 3-1. I el que són les coses, en l'últim 12 minuts, la Fundació va acabar empatant el partit. Un partit que podia haver guanyat bé la penya jove, però que també podia haver guanyat la Fundació al final, el repartiment de punts.
Atzarà se la va jugar?
Sí, és que...
Amb els canvis?
És que és un home, a veure, si mirem la classificació, si mirem la classificació d'equips menys golejat, el Vilafranca és el segon equip menys golejat, em sembla, i veus que no li fan gols i marca gols, tot i que no marca tants gols com una altra temporada. Però quan se la té que jugar, se la juga. Ahir mateix doncs, va treure les defenses quan faltaven 10 minuts i va fotre dos delanters de cop. Això li va anar molt bé perquè la penya jove, que havia tingut que fer un parell de canvis degut a lesions de jugadors importants de la penya jove, se va ressentir i va acabar empatant el partit.
La Fundació Leti Vilafranca no és el segon, és el primer.
És el primer, sí.
Lidera la classificació d'equips menys gols encaixats. N'han encaixat 15.
Sí.
Després trobem el Base Vilanova, que n'han encaixat 17, i amb 18 el Sant Maura i el Sobrense.
Sí, sí. Sí,
també es troben aquesta classificació top d'equips menys golejats, que no em sortia.
Sí, a favor de Sant Mauro sí que cal dir que ell és el màxim realitzador del campionat i això vol dir...
De llarg.
Això vol dir que encaixa poc gols, però que marca molts.
En marca molts, sí.
No és un equip tan defensiu. Potser el Sobrense...
Home, n'ha fet 12 en dues jornades. Li va fer 7-0 a la Granada i li va fer ahir un 5-1 al Montserrat Igualada.
Sí, per això és un equip molt ofensiu. Potser tant el Barça Vilanova com el Sobrense o com la Fundació tenen més precaucions defensives. Mm-hmm. La Fundació és un equip que la toca més. És un equip que intenta coordinar més. En canvi, el Sobrense és un equip que se basa molt en una bona defensa i sortides amb bons jugadors a la contra. No?
I el top de màxims golejadors el passa a liderar Pedro Calvo, del Sant Mauro. Ahir va fer hat-trick, Pedro Calvo, suma 16 gols, però és que pràcticament van marcar tots els màxims golejadors, exceptuant Ivo Luque, que fa unes quantes jornades que està out. Sergio Jiménez va fer 2 gols, en suma ja 13. El Joan Clusellas, de la penya jove, també va fer doblet, també en suma 13. I Aitor Martínez, jugador del Sant Mauro, que ahir no va marcar, però també està amb 12 gols. Per tant, una lluita prou interessant també pel que fa al Pichichi.
Sí, molt important. I dir que el Libo doncs no marca gols des del dia del Sobrense.
Sí.
Des del dia del Sobrense, que va ser quan va marcar els dos últims gols,
el van expulsar, el van sancionar
i des d'aleshores ja ha jugat 2 partits després de l'expulsió, però no ha mullat
i el Sant Cugat
ha baixat, s'ha notat,
cap avall.
Ja es deia que era un equip que estava allà, que era ficció, jo, no? Que acabaria baixant, i de moment ja està demostrant que va baixant jocs. En canvi, a favor, tenim a l'Òdena, doncs, que ningú donava que Òdena estaria dalt i que està dalt, i que és el proper rival de la penya jove. La penya jove té que anar un cop passi el pont aquest, la propera jornada, al camp de l'Òdena.
I ahir a l'alumne Obrers de Vilanova, el Sobrense es va refer, i de quina manera, guanyant 1-3, Toni, i això que al minut 2 ja perdia 1-0, amb gol d'Àlex Morillas.
Sí, va arribar molt aviat, però jo vaig veure i vam veure tots, perquè fins i tot quan va acabar la primera part, inclús espais de la primera part, n'hi havia gent que passava pel costat i deia que estava jugant bé el Sobrense, que l'agradava molt més
el Sobrense. Sí, ahir la sensació en línies generals és que el Sobrense
era més equip.
Va ser just vencedor.
Sí.
Va ser just vencedor.
Deien això, no?, que estava jugant millor que la Fundació i que la Fundació no es trobava i que el Sobrense podia guanyar el partit. Això era el que no arribava de la gent que passava. després se va confirmar el Sugrense. Jo penso que va jugar, per mi, un dels equips més seriosos, un dels partits més seriosos que ha jugat el campionat, perquè sí, el de la Fundació Vilafranca va ser molt seriós, però va tenir menys la posició de la pilota, en canvi ahir la va tenir més. Jo penso que va ser un partit molt seriós del Sugrense, va treballar molt bé les bases, va ser un Sugrense amb precaucions, perquè va sortir amb molta precaució, però va sortir molt bé.
El Jesús va fer algunes petites modificacions, va situar el Joey no al central sinó al lateral dret, va avançar la posició del Toni Ruzafa, en fi, Toni Ruzafa que va estar molt pendent del
va
Moja.
Va fer marcatge a l'home, va estar sobre del
Moja. L'autèntic motor del Vilanova. Sí. És un jugador molt bo, però quan ell baixa es nota molt que el Vilanova també perd.
Sí, perquè jo penso que al Barça Vilanova li fa falta un home més ja allà al mig del camp per fer la funció una vegada que no està el Moja d'ell, no? Uh-huh. Quan va venir aquí jo vaig veure que estava, tot i que jugava una miqueta més adelantat a l'Ajut, i a l'Ajut feia, a vegades feia cobertures amb el Moja, i això feia que el Moja doncs se recuperés, no? En canvi ahir això no ho vaig veure, de fet fa partits que no ho veig, i a més jo penso que ahir el Barça Vilanova doncs ha donat un pas enrere, i ahir lo va demostrar davant del Sobrense, un Sobrense que sabia a totes que tenia que guanyar els 3 punts, lo va plantejar per a guanyar el partit i al final lo va acabar guanyant.
Home, probablement no era el millor escenari perquè al davant tenies un equip que
sí, però és un camp molt gran,
un molt bon equip com és el Base Vilanova, clar, un Sobrense que venia de les derrotes a la Roqueta i la Granada i del punt que va sumar amb l'Hortonenc d'una mini ratxa negativa, diguem-ho així. I ahir guanyar doncs, amb la solvència que ho va fer és un cop d'autoritat important.
Sí, però tot i que moltes vegades diu que cada partit és una història, tu quan veus el marc, quan veus la decoració, els primers minuts ja veus el que pot fer un equip o el que no pot fer. Una altra cosa és que tingui mala sort i acabi perdent el partit, però ahir es veia clarament que el Sugrense doncs, anava pel partit i jugava bé, cobria molt bé els espais i no deixava espais al Vilanova. I a les Morillas tenia que anar canviant cada moment la seva demarcació perquè no l'arribaven pilotes. Una que va arribar va marcar el gol i va ser en errada defensiva del Sugrense, aquest gol. Per això t'he dit que quan veus la decoració, jo el dia de la Granada ja vaig veure que tot i que després va dir que es podia haver guanyat, i exactament es podia haver guanyat, doncs ja vaig veure una altra decoració. La Granada estava més sobre del Sugrense, Sugrense no jugava tan bé i quan li van expulsar el Jonathan ja va canviar. Clar, tenir jugadors com el Jonathan significa molt, perquè si tu lo saps gestionar bé, com té diversos jugadors més al Sobrense que calia gestionar-los, gestiones bé, te pot donar la victòria. I és el que va passar a la segona part. El Jonathan va sortir, va revolucionar el partit i el Sobrense va acabar guanyant els 3 punts. I no depèn d'un jugador. Però, clar, el que va marcar els 2 gols que li va donar la victòria va ser Jonathan.
Sí, Jonathan Portillo, que ahir va ser l'autor de l'1-2 i de l'1-3 que va certificar aquest triomf de la Sobrense. L'empat a 1 el feia Àlex Pérez, aprofitant una molt bona pilota a l'espai de l'Andreu. Molt bon partit també, per cert, d'Àlex Pérez, per la seva banda. I al segon temps, com dèiem, Jonathan Portillo gairebé només sortir de la banqueta de cap, va fer l'1-2 i l'1-3 també en una molt bona passada de Blas Segarra, va certificar amb aquest tercer gol. Blas Segarra, que per cert ahir jugava el seu últim partit amb el Sobrense, es pot donar ja pràcticament per fet la seva incorporació al Vilanova.
Sí, a més se va dir clarament, van dir clarament que fins i tot el Vilanova no volia que jugués aquest partit. Passa que després ho va deixar perquè doncs, van pressionar una miqueta i això, i va deixar que jugués. I això se va dir de fonts ben informada, directives i directius importants. I fins i tot van dir que cobriria al Sobrense doncs, la fitxa a la federació del Blas perquè el Sobrense no tingui pèrdues d'aquest jugador, perquè com se la va, se l'ha fitxat al Vilanova, doncs que no surti perdent, i cobririen les despeses de lo que ha costat la fitxa del Blas.
Ara falta saber...
Això s'ha dit, això s'ha comentat, i això ho comentava fonts ben informada, i tu saps que nosaltres nos rodeixem moltes vegades amb fonts ben informades.
I en qualsevol cas, Toni, ara cal saber punt número 1, quan el Blas ja està emparant la seva signatura al Vilanova, i punt número 2, si el Sobrense en contrapartida rebrà alguna cosa, en forma de jugadors.
En forma de jugadors no ho sé, En forma de jugador no ho sé, perquè no s'ha parlat. A principi s'havia parlat de
Joshua. El Joshua ahir va deixar anar que probablement arribi algun jugador.
Sí, però ell no va dir...
Si serà del Vilanova o no.
Si era del Vilanova, perquè jo també tinc entès que un jugador estava entrenant amb el Suburense doncs, la darrera setmana i que no era del Vilanova.
No.
M'entens? Per això que pot ser aquest jugador, o pot ser algun del Vilanova. De moment ningú va dir res de cap jugador del Vilanova, perquè els dos que volia el Suburense, o almenys un, el Vilanova no el vol deixar. No sé el que passarà. Jo penso que el Suburense té jugadors per suplir la baixa d'en Blas. Penso que té jugadors, però ells sabran.
Doncs havíem parlat amb l'entrenador, amb el Josu, havíem parlat divendres passat amb el president, amb el Manu Julián, ens quedava doncs, la tercera via, que era la més interessada en aquest cas, la del propi jugador, la de Blas Segarra, que ahir quan finalitzava el partit ens confirmava ell mateix, de la seva pròpia paraula, que sí, que a falta de l'assignatura, el d'ahir va ser el seu últim partit amb el Suburense. Aquesta era la conversa que manteníem amb Blas Segarra. Blas, bona tarda.
Bona tarda.
Per començar, una molt bona victòria avui aquí.
Sí, sí, la veritat és que molt content, després dels 3 punts que hem guanyat aquí a Vilanova.
L'equip venia d'una mini ratxa, potser negativa, però clar, avui aquest era un dels partits grans.
Pues sí, la veritat és que portàvem unes jornades que no trobàvem el nostre joc, no estàvem massa bé, però avui s'ha demostrat que som un equip molt potent i que aquesta lliga... La gent no creu massa en què podem pujar, tampoc és el nostre objectiu, però bueno, nosaltres partit a partit anirem fent la feina i disfrutar del futbol.
La pregunta és clara, avui ha estat l'últim partit amb el Suburense.
Sí, sí, la veritat és que una pena. Millor que hagi sigut així, amb una victòria, amb un bon partit, però és un club que porto molt, molt al cor i em fa molta pena marxar, però bueno, també em ve d'alguna Vilanova, una lliga nova, bueno, una lliga no nova, però aquest any sí, i res, pues, coses del futbol.
Es pot donar, per tant, ja per fet que ets jugador del Vilanova?
Bueno, no per fet, perquè no he firmat, però a paraulat sí que està. Llavors, fins que no es firmin, i això no ho sé. Espero que sí.
Això vol dir que ja no jugaràs a Montserrat Igualada?
En principi no, però no ho sé. O sigui, jo vaig quedar amb els de Vilanova aquell dia 1 de desembre. Un no, perquè era just dissabte, però a partir de dilluns ja començava amb ells, llavors no sé com quedaran amb el Suburense. Jo dimarts vinc d'entrenar aquí al Vilanova i no ho sé. Això ja no depèn de mi, així que no sé.
Un altre repte?
Sí, un repte que em ve de gust. Tampoc és cap lliga nova, però em ve de gust també canviar una mica d'aires i bueno, aviam si ho podem aixecar.
Aquí apreten, eh?
Ja ho sé, però va, no ho sé. A vegades va bé que t'apretin, si no t'adorms.
Doncs... De vegades va bé que a un l'apretin, si bona no t'adorms, com diu el Blas.
Diu moltes coses, les respostes.
Sí, precisament, fitxa el Blas per un Vilanova que ve d'encaixar un 4-0 amb el Tàrrega, que no està massa bé, que no està ni de bon tros en el seu millor moment. No sé si dir, Toni, que fins i tot s'està començant ja a qüestionar la figura de Dani Casado, de l'entrenador.
Està qüestionada. De fet, avui tenen una reunió de junta, ara, d'aquí en mitja hora, tindran una reunió de junta. Aquí pot passar moltes coses, o pot sortir refortit de cara als dos partits que li queda per jugar al Vilanova a casa, perquè ara té, una vegada que passi el pont, dos partits consecutius a casa, i miraran, a veure, guanyant aquests dos partits potser salvi els mobles, però... Com perdi algun
hi ha un marge d'una o dues setmanes, sí, més o menys.
Sí, sí. A més, a mi fins i tot me va arribar que havíem parlat amb ja entrenadors de la comarca. Compte, eh?
Déu-n'hi-do.
I també que estan interessats, ara ja han fitxat el Blas, però estan interessats. Ahir estaven totes les pistes posades en un jugador que juga amb la Fundació Base Vilanova, i l'hem parlat fa un moment, Moja. Totes les pistes estaven en Moja, perquè Blas ja lo tenen, i Moja és un dels jugadors que vol al Vilanova, que el base no ho deixa, però que el jugador vol,
El jugador
vol. Sí, que és el cas del Blas. El Blas ha volgut i ha marxat. El jugador vol. Ara depèn com ho arreglaran. Moja és un dels jugadors que interessa, a part d'algun més, fins i tot me van dir molt a prop de Sitges.
Bé, en qualsevol cas, el Vilanova està llançant la xarxa a la comarca. Això sí. és evident, perquè s'emporta Blas Segarra del Suburense, interessats, com ens deia el Toni, amb el Moja, de la Fundació Base Vilanova. Han fitxat també recentment a Marc Guzmán, que sí que és cert que últimament no jugava en cap equip, però bé, és un jugador que havíem vist aquí als Sitges, que havia jugat amb el Redis també, que ja havia estat en una anterior etapa al Vilanova. En qualsevol cas, el Vilanova que s'està reforçant per tractada de de millorar els seus números.
Sí, 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 clar. És que tu ten en compte que ara per ara el Vilanova està a 3 punts de del descens, ho té una mica magre, no? I clar, tenen que, sobretot ara, buscar la tranquil·litat i després el que vingui, no? Però ara sortir d'on estan, d'aquest petit subtrac, portant dos partits consecutius perdent, i clar, són molt importants per a ells els dos partits que venen a partir d'ara a casa.
Un Sobrense que a partir d'ara no tindrà Blas Segarra. En qualsevol cas, ahir a final del partit també conversàvem com sempre amb el míster, amb Josu Julián, que ens feia la següent valoració del maig.
Bueno, avui hem jugat a un camp molt, molt complicat de jugar perquè no estem acostumats a aquestes dimensions de joc i amb un molt bon rival davant. Llavors, bueno, sí que és, en aquest sentit pot ser de prestigi. Bueno, és una victòria com... Són tres punts i... Bueno, que ni abans eren tan dolents ni ara són tan bons, i no li trec més. O sigui, hem plantejat molt, molt seriosament el partit i ens ha sortit molt bé, perquè crec que hem sigut netament superiors a la Fundació en general. Ells han tingut el seu moment, però bueno, hem sabut refer el gol inicial i bueno, crec que ha estat bastant bé el plantejament del Sobrense.
Què has pensat amb el 1-0 tant d'hora?
Bueno, he pensat que el Blas havia tingut un minut abans que s'havia relliscat un jugador d'ells i no l'han ficat, i bueno, i ells l'han ficat. El futbol té això, perdones i te la fan. Bueno, per sort quedàvem 87 minuts i bueno, hem ser refet i crec que hem tingut el pes del partit, crec que hem sigut bueno, justos vencedors.
La impressió que t'emportes avui entenc que és molt diferent a la de dies enrere.
Sí, no, clarament. Jo els he dit al principi del partit, no sé si guanyarem, perdrem o patarem, no ho sé, i realment no m'importa. O sigui, jo vull que us deixeu la pell dintre el camp, i si us la deixeu no tinc res a dir. I avui ja et dic, hem guanyat 1-3, sí, però s'han deixat la pell, és el que m'agrada. Crec que el partit de l'Utonent no es van deixar tot el que havien de deixar. És l'únic que dic. Avui ho han fet i avui estic molt satisfet del treball de tots.
Heu donat un pas al front a la segona part.
Bueno, no, jo crec... Però jo...
Potser és una sensació equivocada, no? Però m'ha semblat que l'equip...
Però potser per l'ímpetu del Jona, perquè el Jona és molt més impetuós que el Denis. El Denis estava molt, molt millor col·locat defensivament, però el Jona té això, té que quan la té la fica. Ha tingut 3, ha ficat 2. Jo no sé, el plantejament ha sigut el mateix des de la primera part. O sigui, no deixar sortir des de darrere i aprofitar, ser molt directes, aprofitar les errades que ells tindrien en la sortida de pilota que han tingut.
I l'entrada del Jonathan, 2 gols.
Claro, ja ho sabem, que té això el Jonathan. A mi el que se creu és que el Jonathan no jugui tots els minuts de l'equip. Ja ho sap, ja ho venim parlant, però bueno, avui ha sigut un dia per demostrar qui és el Jonathan quan està jugant a futbol. Ja està, i l'únic que li demanaré és que segueixi com avui. Ja està, si ho fa així, tenim Jonathan per estona. Cap problema.
Estic d'acord amb el que dius, però jugant com s'ha jugat avui, es pot guanyar, es pot perdre, però és molt difícil perdre, de manera que ha jugat el Sobrense. Això potser m'he queixat una miqueta jo, que no jugava al Sobrense com acostuma a jugar o sap jugar, i avui sí que l'ha fet.
Sí, és el que li he dit al Pitu fa un moment. Sí. Jo puc guanyar, perdre o empatar, però el que no puc mai és no donar tot els 90 minuts del partit. I jo el que m'he queixat el dia de les Roquetes i el dia de l'Hortonenc és d'això, precisament. Jo crec que si el dia de l'Hortonenc donem tot, home, no dic que guanyem, però crec que alguna ocasió més podríem haver tingut. Crec que, bueno, no ens haguessin fet 6 ocasions clares de gol, potser ens haguessin fet alguna, però tot no tantes. El dia de les Roquetes, doncs, potser haguéssim donat una miqueta més la cara de la que vam donar. El dia de la Granada no vam estar del tot malament, el que passa és que bueno, és un handicap molt gran jugar amb un menys molta estona, però és l'únic que demano és això, és que tothom doni tot. Si això ho fan, Jo dic cap queixa. Avui un fet i hem demostrat que sabem jugar a futbol. I ja està.
Has jugat avui amb el Joel a la dreta, has avançat el Toni. Són canvis específics pel partit d'avui o,
no,
o això ho veurem més sovint?
M'agrada molt. M'ha agradat molt, o sigui que, bueno, és una possibilitat. Però el Toni ja havia jugat al mig centre alguns partits. No, realment, sincerament, sincerament, el Toni ha jugat aquí per la manera de joc del Vilanova i perquè no teníem l'Edgar. L'Edgar, bueno, ara mateix estava en un moment molt bo de forma, el que passa que es va fer una miqueta de mal l'altre dia al partit de l'Utonell i no ha entrenat tota la setmana. Llavors, bueno, teníem diverses opcions. Crec que la més encertada per tapar els bons jugadors que té el Vilanova davant, era el Toni. El Joey a la dreta ja sabíem que donaria la cara i que pujaria i baixaria i tal, igual, ja ho sabíem, eh? No hi ha més. I bueno, jo crec que el que hem fet és tornar amb l'Andreu darrere, que l'Andreu dona aquella petita veterania que el Joey a vegades no tenim. Aquells despejes que no es fiquen, que no li dona la pilota, que a poc el xaval pues, els farà. Però li hem tret una miqueta de responsabilitat posant-ho a la dreta i hem fet que l'Andreu, que té més experiència, darrere. Crec que això ens ha donat consistència, crec.
Avui definitivament era l'últim partit del Blas.
No ho sé. Ara s'ha... No, de veritat. Ara s'ha despedit i els companys ja han dit. Dijous hi ha partit. I ell ha dit que... Ell ha dit, jo no he dit res. Ell ha dit, no sé si vindré dijous. Llavors, si he dit, no sé si vindré dijous, jo no et puc dir. Més que res...
Això s'hauria de saber, ja, no?
Bueno, ara parlaré amb el president. No sé si ha parlat amb el Vilanova. No sé si hi havia algú aquí del Vilanova que hagi parlat amb ell o no.
Segur que...
No ho sé, però no ho sé. Jo...
Nosaltres no hem dit que el partit del dijous ja no lo jugarà.
Però qui us ho ha dit?
Un directiu del Vilanova.
Ah, bueno... Però l'última paraula del Sobrense, ho torno a dir.
Sí, però quan l'ha dit és perquè s'ha quedat d'acord amb el president,
perfecte.
No?
Perfecte, és que no ho sé, m'esteu preguntant i encara no he parlat amb el president, no ho sé, però com va dir el president, és la voluntat del jugador, si ell de veritat vol jugar, jugarà, i si no, pues s'anirà al Vilanova i li desitjarem tota la sort del món i que ens vingui a veure cada diumenge, això sí.
Què perds?
Home, que perd? Pues perdo un tio pues que ofensivament és un tio que aporta molt, com a jugador emblema és un tio que fa respecte al contrari, perquè al contrari li tenen respecte. Perdo moltes coses, òbviament, perdo molta qualitat, però bueno, tenim el Moja, tenim el Jordi, tenim a, no sé, Jonathan, Denis, Raúl, bueno, algun jugador més que pot venir. Bueno, no sé. És clar que perdo moltes coses, però és la vida de l'esportista.
Vindrà algú? Ara ho has deixat caure.
Sí, potser sí, pot ser que sí, però encara no ho sé. Pot ser que sí.
El partit de dijous?
Partit de dijous?
Si avui és blanc, el de dijous és negre.
Partit de dijous és una altra història totalment diferent.
Per això t'ho dic.
La Fundació vol jugar sempre... La Fundació, excepte algun minut que hi ha hagut allà un parell de patades, tal, però no hi ha cap problema. I el Montserrat és totalment una guerra diferent. Montserrat, pues, lluita, i si estàs encertat, pots fer alguna cosa. Si no, probablement pues tindràs complicat la història. Bueno, si em permeteu, avui toca disfrutar de guanyar aquí. I demà pensant en el Montserrat, que serà una altra guerra molt diferent. El que passa és que s'afronta diferent, tenim aquests tres punts. És diferent. Bueno, mentalment, físicament, emocionalment, per mi i pels jugadors, i pel cos tècnic, és molt diferent afrontar el partit de dijous, perquè bueno, aquests punts no els tenim. Si els tenim, benvinguts. Si no, doncs, bueno, doncs què es farà? No s'acaba el món.
És obvi que no s'acaba el món, però en qualsevol cas, dijous és un partit d'aquells que ha de guanyar-lo, home, el situaria el Sobrense amb 25 puntets, eh? El posaria allà dalt, eh?
Home, clar, és un partit molt interessant, molt interessant. Primer perquè és un equip que allà, doncs, el seu camp canvia molt. i que treballa molt, i segon que el Sobrens és un manà que tres punts els col·loca allà, i doncs ja estaria mostrant el camp, no? Ensenyant el camp, no? Uh-huh. I per això és un partit molt interessant, jo penso que...
Partit que jugarà a les 4 de la tarda, De fet, és l'únic partit del grup que jugarà, perquè és l'únic partit pendent, sí, aquest sí. Montserrat-Igualada-Soborense, uh-huh. al camp del Montserrat-Igualada, dijous dia 6 a les 4 de la tarda. Aleshores ja estarà tota la jornada, tot el grup recuperat i el dia.
Sí, uh-huh. Sí, per això és super interessant que el Soborense pugui guanyar aquest partit.
I per cert, molta sort des d'aquí al Blas, que li vagin molt bé les coses al Vilanova.
Sí,
I bé. I a intentar fer-ho el millor possible en un ambient que potser tampoc, no sé, el desconeixo, Vull dir, no.
Allà tindrà tres companys, Reventós havia estat amb ell amb el Redi, Marc Guman també, i de fet el Reventós ha sigut una de les persones que ha lluitat perquè tornés el Marc Guzmán, doncs que n'hi haurà tres jugadors que han jugat amb el Redi que coneixen molt bé i que això li pot anar molt bé al Blas.
El Sitges va guanyar 4-0 al Fàtima, partit que va resoldre per la via ràpida. A la mitja hora de joc ja, 3-0, pim-pam-pum, i a partir d'aquí un quart gol. Al segon temps, i el que dèiem al començar el programa, Toni, estem parlant d'un 4-0, però probablement 6, 7, 8, no ens quedaríem curts.
No, perquè va tenir ocasions per a marcar 7 o 8 gols, el que passa que al final va marcar 4, no? Una primera part en la que el Sitges va estar afinat, la segona part va tenir moltes oportunitats, en canvi no va estar afinat de cara a porta, no?
Però potser el ritme no va ser el mateix a la segona part,
perquè
un partit que ja tens resolt, ja 3-0 al descans, és normal que els jugadors també afluixen una miqueta.
Sí, a més era un dia de molta fred, es notava molt.
Un ambient gèlid, com es diu en aquests casos.
Tot, i a més, quan estàs guanyant de la manera que estàs guanyant, doncs també inclús pensa de lesions, una topada o qualsevol cosa d'aquesta, i ja no estàs tan intens
inconscientment el jugador...
No? Sí. Però de tota manera, jo penso que la decoració que va mostrar el Sitges ràpida, per la via ràpida, marcar, matar el partit, i doncs ja a veure les venir i a mirar d'ampliar-lo. I al final ho va aconseguir 4 gols, i això els col·loca a segon. El Sitges ara tindrà un compromís molt exigent, que és el camp de la Fundació Aldi Vilafranca, però si passa aquest compromís amb bona nota, doncs compta amb aquests Sitges.
Té proves, té exàmens, sí. Té parcials, com es diu, Fundació Aldi Vilafranca, després rebrà a l'Òdena, un partit també, ara d'una tacada jugarà amb el tercer i el quart.
Clar, és això.
Després, vas a Sant Cugat,
sí.
Que també és un partit d'aquells...
Sí. I més aquell camp, sí. És complicat.
I acabes la primera volta rebent el Ribas, un Ribas que té la intenció d'anar-se recuperant, és evident, és
normal. I que aquí ja va demostrar, tot i que va perdre aquí 3-0, amb el següent se va demostrar doncs, que anava donant aquell passet que li faltava una miqueta més de seguretat i encert de cara a porteria, i doncs aquesta victòria que ha aconseguit a camp contrari li pot anar molt bé.
Víctor Olmedo obria el marcador, rematant de cap, a l'1-0 que arribava amb vent d'hora al minut 5. Sergio Ximénez i Guille posaven el 3-0 abans del descans, i el Sergio Ximénez arrodonia el 4-0 en un partit doncs, en què el Sitges, ho dèiem, va ser superior a un Fàtima que arran d'aquesta derrota doncs, s'ha col·locat cué.
Sí.
És un equip, no direm que fluixet, però que ho passarà malament.
Sí, ho passarà molt malament, perquè n'hi ha molta igualtat en tot el campionat, i fins i tot per sota n'hi ha igualtat, però veiem un Hortonet que està respirant, que va guanyar el camp de la Granada, doncs que comença a respirar i que
va puntuar aquí amb el Sobrense, ara va guanyar la Granada, com deies.
En 2 setmanes 4 punts.
S'ha recuperat.
Sí. I clar, això farà de que aquests comuns s'espavili perdran categoria.
Uh-huh. I el Sitges que Toni en atac té autèntics punyals. Sobretot per les dues bandes. Té un Rubén Cortés que per velocitat cada 2x3 arriba a línia de fons. Té un Sergio Ximénez també per l'esquerra que és un altre punyal. I el Guille allà al mig esperant també la seva ocasió per ficar-la dintre.
Sí, jo penso que el Guille ha estat una de les claus, perquè el Guille és un jugador que juga molt d'esquena, obre molt d'espai, té dos defenses que tenen que estar sobre d'ell, és un jugador doncs, que fa un munt de moviments ràpidament i doncs, clar, això porta molta feina a los demés. Clar, si sobre tens un Rubén Cortés, que per mi és de lo milloret que té, per mi és un gran jugador el Rubén, de lo millor que té el Sitges, molt ràpid, cada vegada entra per la seva banda i són
pràcticament jugades, cada clar, jugada es fa el defensa,
sí,
se'l fa,
sí, se lo rifa, però ben rifat, eh? I tens un Sergio Jiménez amb la qualitat que té, un Quique que venint darrere i jugadors que estan entrant molt en joc, com un Casector, que és un jugador potser que no és tan efectiu, però que déu-n'hi-do la feina que fa en defensa, doncs clar, és que te cobreixen molt bé l'esquena per darrere i tens jugadors davant que te fan ràpidament, són mortals.
El Manel també va haver de modificar una miqueta l'11 dissabte posant l'Olmedo a la dreta, a la lateral dret.
I va anar bé,
eh? Sí.
No, va anar bé, no.
I avançant la posició del Marc
Gavardós. Marc Gavardós sí. És un jugador que treballa molt, que lluita molt, i clar, això li va anar molt bé, perquè sí, Quique té més espai. Sí,
més marge de maniobra, exacte. És a dir, no ha d'abarcar tanta camp i tanta pilota.
Ah, exacte.
Molt bé, doncs 4-0, victòria contundent d'un Sitges que es col·loca segon a la classificació. Manel Rodríguez, evidentment, a part de fred, també estava satisfet.
Bueno, partit que m'ha encarat ràpid, que, com tu bé dius, a la segona part hem pogut fer 2 o 3, però és que la primera part hauria pogut acabar 6-0 tranquil·lament. Bueno, jo penso que hem jugat molt bé, hem atacat molt per les bandes, els hem fet molta mal pels extrems, tant el Quique com el...
Rubén com el Sergio.
Sí, els dos han sigut dos punyals que no han pogut parar de cap manera i, bueno, avui, doncs mira, el Guille no ha tingut el dia, un altre dia fa el gol de la victòria a l'últim minut i tal, avui no ha tingut el dia, n'ha fallat 3 sol davant del porter, però molt content del treball de l'equip, no puc demanar més. Havia un partit tan gèlid, amb el fred que fa contra un rival que no motiva gaire, bueno, que l'equip hagi fet un partit tan complet, bueno, dona tranquil·litat, no?
Partit de 45 minuts?
No, jo penso que no. Nosaltres hem jugat els 90 minuts a tope. Ho hem intentat tot el partit. No hem perdut mai la cara al partit. En cap moment s'ha vist l'equip relaxat. Perquè, de fet, ells és un equip incòmode. Que estic segur que si haguéssim baixat els braços 5 minuts ens haguéssim fet un gol, segur.
No hi ha relaxat, però potser un pèl més imprecís, no? El segon temps?
Bueno, jo penso que hem tingut un fotiment d'ocasions i jugant una miqueta el mateix, no? Intentar jugar, buscar les bandes, apretar... Bueno, jo penso que hem fet una mica el mateix. El que passa que la primera part han entrat 3, la segona part ha entrat 1, però jo crec que... Jo almenys, la sensació... Home, clar, evidentment, a mesura que passen els minuts i veus que el partit el tens guanyat, bueno, el ritme baixa una mica, clar, és lògic. I també l'equip està més cansat, però, tot i així... Jo estic molt content del rendiment de l'equip avui perquè era un partit que em feia molt de respecte. El Fatim és un equip que la setmana passada va empatar amb la Penya Jove i l'anterior va perdre el camp de Vilanova 1-0. I ara em deia el seu delegat que l'últim minut van tindre l'empat. El camp del Ribas va empatar 1-1. Aviam, és un rival que s'ha de guanyar.
Són partits, com deies la setmana passada,
sí,
no?
Que... són d'aquells partits que et penses...
que per guanyats i que...
I que motivar la gent costa, i que els jugadors ni pensen en qui juguen, i que estàs una mica... Sembla que els jugadors estan en un altre puesto, i són d'aquells partits que a vegades perds punts tontos, no? I, bueno, jo penso que l'equip ha donat un nivell molt bo. La primera part per mi ha sigut boníssima, i la segona també ha sigut bona. Jo, el problema és potser que no hem fet els gols que hem tingut, però si haguéssim fet 3 gols més estaríem parlant d'un partit molt, molt complet.
Hauries provat amb el Víctor a la dreta, a l'eix has mantingut el Patrick i el Javi.
Bueno, avui m'he trobat amb una circumstància, és que no tenia mig centros.
Va partir al mig del camp.
No tenia mig centro i tenia que recol·locar el Marc. I penso que ha sigut un encert perquè el Marc ha fet un partit extraordinari. Bueno, el Jordi ja vam considerar aviam com ho solucionàvem. El dia del Sant Mauro, el ser un partit on l'equip contrari té més la pilota... El Javi al mig del camp et donava un aire més defensiu a l'equip, però avui ficar una altra central al mig del camp era complicat. Hem pensat que el Marc era un jugador més sortida de pilota i així ha sigut, s'ha notat bastant la presència del Marc.
Malgrat tot, Manel, l'equip al darrere ara està ben assentat, no?
Sí, no tinc problemes. Vull dir,
avui no ha encaixat cap gol?
Feia temps que no estàvem sense encaixar, jo estic content perquè, a més, de no encaixar és que no ens han creat ni una ocasió.
Pues Luis, també, les dues que han tingut ells, doncs passa això.
També, vull dir, en general l'equip, molt bona sensació, sincerament, ojalà duri esta final de temporada, no? Sí. Però les sensacions són bones, l'equip juga bé, vull dir, a rata estona juga molt bé, amb la pilota per terra, i bueno, i qui vol l'equip sap el que es trobarà cada setmana, perquè cada setmana fem el mateix, vull dir, no canviem.
Dos gols més del Sergio, un altre del Guilla, els de davant cada setmana estan allà, eh?
Sí, però és que si fixes els gols, que sempre són igual, jugada en banda, pilota enrere i rematada. L'altre dia al camp de la Montserrat Igualada, el gol del Guille, i avui Guille com aquella n'ha tingut tres. No, no, es nota, el que es treballa es porta a terme i surt, va sortint. I això és la gràcia, no?, d'aquest equip, que els automatismes es van creant i es van fent, no? I a poc l'equip cada vegada pues, ho té més clar i té més fluïdesa i, bueno, i a casa els rivals, tot i que, bueno, podem dir que és un rival de mitja baixa de taula, però rivals, l'any passat aquí vam perdre l'Olivella, partits així vam palmar, i avui l'equip m'ha donat molta tranquil·litat.
És la diferència, no?, respecte a la temporada passada, aquells partits que teòricament el Sitges hauria d'haver guanyat, doncs aquest any sí que no l'està guanyant.
De moment podem dir que sí, de moment podem dir que sí. Que sigui així fins al final. Està clar que la lliga és molt llarga, hi haurà partits més bons i partits menys bons. Jo penso que la línia que portem és correcta i l'equip està treballant bé i no hi ha res a dir. Ja, el que no ens ho podem creure, no podem pensar, no, és que no, hem de seguir amb molta...
Però és bo que l'equip estigui allà dalt, perquè suposo que això el jugador també ho nota, no? I que es veu allà dalt i diu, ostres, estic amb possibilitats.
Ara tenim 26 punts. I la primera volta, l'any passat, la primera volta em sembla que vam fer 26 punts, o 24. Vull dir, ara tenim 26 punts i estem a prop dels que estan més amunt. Evidentment, el segon sembla que s'ha anat una mica, però bueno, ara, la setmana del proper partit, estem al Vilafranca i...
Final de primera volta exigent, eh? Vilafranca, Òdena, Sant Cugat i Ribes.
Bueno,
són quatre partits.
Avui era un partit que em feia por en el sentit de les targetes, no ha hagut targetes en contra ni una, a favor, en contra del nostre equip. Bueno, anem a Vilafranca amb tot l'equip i sense cap problema, a jugar, a fer un bon partit i intentar guanyar, evidentment.
S'atura la setmana, això. És bo o dolent, això?
Ah, anirà bé.
Sí?
Pensa que avui era un 14, eh? Uh-huh. Anirà bé, recupero el Gerard després de l'ascensió...
Avui no tenies el Cristian tampoc, l'Almela?
L'Almela no estava, perquè he tingut d'anar a treballar i no he pogut venir. Uh-huh. Bueno, doncs, recuperem gent, descansem una mica, que també va bé, almenys a mi.
Però entrenes igual, no?
Entrenarem dimarts i segurament farem un partit dimecres. Estic mirant si trobo un rival pel dimecres, fer un partidet, donar també mitja part a la gent que no juga i no perdre el ritme de partits, i llavors l'altra setmana ja entrenem dimarts. La idea és que tinguin 4 dies per descansar i desconnectar una mica. Jo penso que també ve bé, que aquests nanos no viuen d'això i que són molt joves i tenen que viure una mica la vida també, i el futbol aquest any els estem exigint molt a nivell de concentració, a nivell d'estar, la plantilla és curteta, hi ha jugadors que porten molta carga i anirà
bé.
Tens
que això pugui acabar passant factura, Manel, aquest aspecte que ara assenyales?
Clar, esperem que no hi ha cap equip en aquesta categoria que tingui 22 titulars i que digui t'enganya. Bueno, jo, o sigui, el Jordi i jo ara estem molt còmodes, perquè més o menys l'equip
surt sol,
no hem de fer massa escabales. Això no vol dir que, clar, que evidentment hi haurà algun partit que trobarà falta amb algú, però bueno, quan arribi el moment, doncs ja... Bueno, aviam, ens està passant, la setmana passada no, però el dia del Samoro ja no teníem mig centro, avui ens hem tornat a trobar sense mig centro i ens estem trobant, que hi ha dies que et trobes a faltar els jugadors que no tens, però no solament li passarà al Sitges, suposo, li passarà a tothom. Vull dir que al final les baixes, si arriben, que espero que no arribin, però si ens arriba alguna, doncs, algun partit, doncs, haurem d'assumir-la, no tenim més. No és fàcil la fitxar, no és fàcil buscar jugadors ara a aquestes alçades, i els que tenim, doncs, qui no els posa a jugar? És que costa, no?, fer canvis i no t'apoya partit que diguis, bueno, aquest serà un rival fàcil que ve aquí en quatre juvenils. No hi ha rival fàcil, avui no pots fiar-te al Fàtima, però que se m'ha de anar a camp de l'Igualada, de Montserrat Igualada, i tampoc era un partit per fer proves, perquè també era un partit molt complicat, molt exigent. Tots els partits són exigents i els partits s'han de jugar. I clar, evidentment, sí, pots tindre 21 de plantilla, com teníem al principi, però ens han marxat 3. I ens han marxat per això, perquè no jugaven, o perquè no tenien els minuts que volien, o perquè... Però ja, jo el que no puc fer és contentar tothom, perquè llavors se'n recé molt l'equip. L'any passat ja ho vam fer, vam fer moltes rotacions, vam fer moltes talló, moltes provatures, i al final doncs, alguns partits ho vam pagar, i això ara no té res a ser. Aquest any volem intentar pujar. Que ho aconseguirem o no? Bueno, però almenys ho intentarem, ho provarem. Nivell tenim per fer-ho.
Tu signes ara el segon lloc, Manel?
Mira, com no val per res signar res, perquè s'ha de jugar sí. tot, i jo no signo res, jo vull arribar el més amunt possible. Evidentment, ara el Sant Mauro sembla que serà el campió, però qui lo sap, ja veurem. Si es posa 4 o 5 puntets, no serà tan descabellat pensar que se'l pot agafar. Jo recordo l'Odena de fa 2 anys, per exemple, o altres equips que van agafar una distància enorme i al final van patir per assolir l'ascens. Això és una carrera de fons per tots. Mm-hmm. I pots estar molt bé una part de la temporada, però si quan arriba el moment de la veritat no estàs bé, pots patir. I bueno, no sabem, el Sant Mauro ara està molt bé, però no sabem què passarà dintre de 3 o 4 mesos. Això no ho sap ningú. Per tant, no hem de firmar res. El que hem de treballar cada setmana per millorar, per guanyar, per estar el més amunt possible i perquè quan arribi la veritat estiguem el millor possible. I a partir d'aquí les coses vindran, si tenen que venir, aviam. Estàvem parlant abans, però si això, tots els equips tindran baixes, tots els equips tindran problemes, tots els equips tindran... Qui superi millor això, qui tingui millor armari, qui millor ho gestioni, doncs segurament serà el que s'emportarà la gata a l'aigua.
Doncs victòria, com dèiem, del Sitges 4-0 davant a la Fàtima i una miqueta les conclusions a les que arribava Manel Rodríguez també sobre l'amplitud de la plantilla. Evidentment ara té una plantilla bastant més curta també perquè li han plegat un seguit de jugadors, però que això és bo i és dolent, evidentment. És dolent perquè et pots trobar que en alguns partits necessites de jugadors i potser no els tens, però clar, ara hi ha més o menys un 11 estructurat, i ho deia ell, potser la temporada passada vam fer masses rotacions, masses proves i ho vam acabar pagant, i aquest any la cosa està més equilibrada i més centrada.
Sí, ara el que passa
és que... El que guanyes per un costat l'acabes perdent per un altre, això sempre passa.
Clar, la clau està a les lesions, que no se lesioni ningú.
Tinc una plantilla curta i ja estic allò que no se t'encostipi ningú ni les targetes t'acabin matant, tampoc.
Clar, aquí.
Però clar, el fet de tenir una plantilla curta també m'ajuda a tenir un bloc.
Clar, està tothom content.
Sí, sí.
Tothom juga, està molt content, i el que està a la banqueta surt i juga minuts, i doncs clar, pots gestionar millor doncs el que és el vestidor, que és molt important el vestidor.
El Sitges, ja sé que deia el Manel, intentarem buscar algun partidet allò per no perdre del tot el ritme, tot i que també ens anirà bé allò desconnectar de futbol, mal que sigui uns quants dies, i a preparar el proper partit que, com dèiem, serà el sempre exigent camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. Vinga, doncs, obrim bloc poliesportiu. Ens passem de l'hora, però bé, en qualsevol cas, val la pena, val la pena. Hem de parlar de bàsquet, de la victòria contundent de 21 punts del Club Bàsquet de Sitges davant el Club Bàsquet de Sant Just, el sènior A del Club Bàsquet de Sitges, que, recordin, venia de perdre el seu primer partit de la temporada a la pista del bàsquet La Palma. Es va refer dissabte passat, tot i que encara tenia algunes baixes, com les del Marc Sabaté i el Christian. Recuperava Fermín Edu Piñero, que va jugar i va anotar 13 puntets. Per tant, la presència de l'Edu sempre és molt important en aquest equip. Un partit que ja es va començar encara amb els dos primers parcials, que van ser de 24-17, tant el primer com el segon, 20-19, més ajustat aquí el parcial, i 22-16 el quart i darrer període. En definitiva, un Sitges que va ser contundent de nou aquí al pavelló de Pinsbens i que es van dur aquesta victòria, com dèiem, 90-69 davant el bàsquet de Sant Just. Els anotadors, com dèiem, Edu Piñero, 13 punts, Noel Guillén, 10 punts, Xavi Sabater, màxim anotador, amb 22 punts, Mauro Pérez, amb 16, Isaias Peret, amb 12, Nacho Vicente, que va fer 10, Àlex Rodríguez, 7, i, com dèiem, absència dels lesionats Víctor Massip, Cristian i Marc Sabater. El proper partit serà a la pista del Club Bàsquet Viladecans, aquest proper cap de setmana, sinó el següent. Un Sitges que, conjuntament amb el Bàsquet Morell, lideren la classificació, tots dos empatats amb 11 victòries, una única derrota. Destacada aquesta jornada número 12, l'enfrontament entre el segon i el tercer, entre el Bàsquet Morell i el Bàsquet La Palma. Victòria contundent del Bàsquet Morell per 80-63. Situació doncs, que fa, com dèiem, que tant el Sitges com el Morell estiguin igualats amb 11 victòries, una derrota. El Bàsquet La Palma, tercer a la classificació, amb 9 victòries i 3 derrotes. Temps, com no, per parlar també d'hoquei patins. Toni, un 14-0 contundent del primer equip del Club Patí Sitges dissabte davant el Piera. Sin piedad, com es diu en aquests casos.
Sí,
un resultat contundent allà on els hi hagi.
Clar, si al Tremp ja li van fer 10, aquests van ser inferiors al Tremp, que el Tremp va passar per sobre d'ells, doncs és normal que acabi amb un 14-0, no? El 14-0 són molts gols.
Són molts gols.
No van perforar cap vegada la porteria dels Sitges. Això diu moltes coses, la superioritat.
Minuts també per als juvenils.
Sí, 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 perquè tenia una baixa significativa per refredat, que era la de Jordi Pena, i clar, clar, això fa de que puguis comptar també en jugadors juvenils quan realment doncs, el marc, la decoració és tan fàcil. No?
Una presència destacada, com dèiem, de jugadors del planter de l'equip juvenil, que també van tenir els seus minuts, que van marcar fins i tot, també bona actuació de Carles Fillat, que ens diuen també que va aturar un penal. En qualsevol cas, bones sensacions les que va transmetre amb aquest Club Patí Sitges, que va golejar i de quina manera amb aquest 14-0 el Piera, que evidentment segueix com a cuer de la classificació en una jornada, la del passat dissabte, festiva, en definitiva podem dir-ho així obertament, perquè va ser, doncs, es va aprofitar per fer la presentació dels equips del club i per fer aquesta jornada també d'hoquei inclusiu. Es va convidar el Sant Rafael de Barcelona, es va fer allò un partit amb cadira de rodes, es va una jornada molt, molt maca, la que es va viure dissabte passat al pavelló de Pinsbens. I bé, pel que fa a la classificació, el Club Patí Vilafranca segueix liderant-la amb 24 punts, 22 per al Club Patí Sitges, 22 punts també per Andorra i Amposta, i Montbui, que és cinquè, amb 21 punts. Precisament el proper partit serà la pista del Montbui.
Partit complicat. Aquí sí que ja realment no és tan fàcil. Tindran que lluitar molt i, doncs, clar, el que passa és que està allà i, home, el Patí, si vol lluitar, però està dalt, té que anar a aquestes pistes a sumar.
No serà aquest proper cap de setmana,
sinó
l'altre, el del 15 i 16 de desembre. Ho deixem aquí, Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Com dèiem, passem avui de l'hora. Ja ens ho permetran, eh? Com dèiem, fins aquí el temps de descompte d'aquest de dilluns 3 de desembre. Que vagi molt bé, bona setmana, bon pont per aquells que el tinguin, que el disfrutin. Repetim, aquest cap de setmana que ve no hi haurà competició esportiva. Anirem al cap de setmana del 15 i el 16. Faltarà poquet ja per arribar abans de la darrera jornada, no ens arribi al Nadal. Que vagi molt bé, adéu-siau, bona setmana.